Escolteu, escolteu això, mireu. I així Junil entén que no és una fugitiva i menys una criminal. És la noia verge que Minerva ha escollit, com ha escollit la Fas, Tres Dits i Dirmini per dur a Ovidi el primer llibre de la seva obra mestra. I amb el capdell de mots que li hauran restituït, que pugui escriure-la de nou. Estem llegint, això és la pàgina 102, d'aquest llibre Junil a les Terres dels Bàrbars, de Joan Lluís Lluís, que demà a partir de les 7:30 a la Biblioteca Marià Vian Gómez serà presentat pel seu autor. Aquí ara saludem, demà a les 7:30 de la tarda. Porteu els vostres exemplars, que segur que no tindrà cap problema en signar-los. Molt bon dia, Joan Lluís.
Bon dia, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí per la gent de Formentera i a Eivissa.
Un plaer, un plaer. I és clar que signaré els llibres que calgui signar.
Molt bé. Quina cosa més curiosa, per això és un missatge pels negacionistes que mos vulguin escoltar, que avui hem entrevistat a un mallorquí, a un castellonenc, hem xerrat també amb formenterers, ara xerrem amb algú de l'altra banda dels Pirineus, del Rosselló, i en Pepo i jo doncs, ho hem fet xerrant doncs, amb el nostre català, en aquest cas de prop de Barcelona, i tots ens hem entès. És una cosa...
És
una cosa que és màgia, tu, és màgia. No entenc com pot passar això, que mos entenguem i cadascú xerrant tal i com va aprendre a fer-ho a casa.
Sí, sí, podria ser, no ho sé, eh? Podria ser que parléssim la mateixa llengua.
Podria ser. És que hi ha gent que de vegades doncs, ho posa en dubte. Precisament hem parlat aquest matí amb el professor Pitarch, que va venir a parlar l'altre dia doncs, de Joan Fuster, ara que se'n celebra el centenari, i ell deia doncs, això, que sí que de vegades doncs, el que té doncs, la incultura i el que té doncs, el fet doncs, d'haver estat doncs, manipulat políticament per segons quins discursos doncs, fa doncs, que t'empenyi doncs, a dir coses que no tenen cap sentit. Deixa'm preguntar-te, Joan Lluís, escolta, com està, quin és l'estat del català abans d'entrada de la terra dels bàrbars? Quin és l'estat del català a l'altra banda dels Pirineus, el Rosselló i el Conflent? De vegades ens arriben notícies un peliu alentadores, doncs que des de les institucions oficials, doncs, en fi, no és que animin molt a parlar català, però que no hi posen tantes traves.
Les traves ja no són el que eren, en tot cas. Perquè en molts anys França deu haver entès que això de voler matar llengües queda malament a nivell internacional i que ja no es fa gaire, ja no és una cosa que es practiqui gaire, en tot cas obertament. Però durant un grapat de segles sí que ho ha fet de voler matar les llengües i se n'ha sortit prou bé. La veritat és que avui, la pura veritat, la crua, és que avui el català a la Catalunya Nord està desapareixent. Ja fa mig segle que s'ha trencat la transmissió familiar. Fa més de 300 anys que ja no és llengua oficial i no ho ha tornat a ser mai. I això són factors molt determinants per conduir una llengua, no sé si a la vora de l'extinció, però a la vora de la residualització, sense cap dubte. Això sense cap dubte. Però és una cosa que no s'ha fet així espontàniament. És un pla molt pensat dels règims francesos successius des de fa uns quants segles.
Jo, quan anava a l'institut, vàrem fer un intercanvi, en aquest cas amb l'Institut de Mataró, amb un institut de Perpinyà, que tenien català com una llengua doncs, complementària, com una llengua doncs, sí. Opcional. I bé, en fi, no, seré sincer, estem parlant de l'any 95, que crec recordar, 95-96, 96 crec, i la persona, l'al·lot que a mi em va tocar, que va venir a casa, i després jo vaig anar a casa seva, que a més era fill de funcionaris de presons, i em va tocar dormir dins del recinte penitenciari. Sí, sí, va ser molt, en fi, molt agradable. En qualsevol cas, ell no xerrava català, o sigui, estava prenent català a l'escola, però, en fi, no en sabia dir pràcticament res. En canvi, sí que hi havia alguns al·lots que sí que xerraven bé català, però eren una gran minoria amb tot el grup de joves de Perpinyà que varen venir allà doncs, a Mataró i que nosaltres els varen anar a veure. Això segueix sent així, però les escoles ha augmentat la transmissió de la llengua?
Bé, essencialment segueix sent així. Hi ha una petita millora, vull dir que és avui una mica més fàcil de tenir el català a l'escola que fa 25 anys, però només una mica més fàcil. El percentatge d'alumnes que aprenen el català en bones condicions va pujant, però puja molt a poc, vull dir, avui se situa al voltant, no vull dir cap bestiesa, perquè no conec exactament les xifres oficials, però al voltant del 15% potser, i seria la xifra alta, no? El 15% el català en bones condicions vull dir que fan o immersió en català o bilingüisme, la meitat del curs, la meitat de les hores en català, la meitat en francès. Com a molt és un 15%, potser exagero una mica i tot, per tant és molt insuficient. És molt insuficient a mesura en què la totalitat de la societat s'ha afrancesat i que tota la vida es fa en francès. Per tant, aprendre el català a l'escola quan tota la resta és en una altra llengua té una eficàcia molt, molt reduïda, això és evident. No tot està perdut, perquè sí que hi ha almenys un element, només un potser, però un element esperançador, és que quan es proposen línies bilingües, quan es s'obre una altra escola immersiva, s'emplenen molt fàcilment. Vull dir que la gent té ganes que els seus fills parlin, en tot cas aprenguin el català. O que no tenen ganes de fer és baixar al carrer a manifestar-se per això. Per tant, si hi ha català millor, si no n'hi ha, mira què hi farem. És una mica, jo diria, un resum de la mentalitat actualment a Catalunya Nord.
Estem xerrant amb en Joan Lluís. Lluís, autor prolífic d'un munt de novel·les i assaigs, també traductor destacat, i ha rebut un munt de guardons, un munt de premis, entre ells ha repetit en el Joan Creixells, també doncs, el Premi Sant Jordi, el premi en aquest cas Lletra d'Or, el Serra d'Or, per exemple, recentment en aquest cas va guanyar el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, també el Joan Creixells per aquest Junil a les Terres dels Bàrbars. Una novel·la que ve molt de gust si llegir i de seguida entres en la història, perquè, en fi, al cap i al fi és un gènere, una novel·la doncs, de caràcter èpic, d'aventures, que en la nostra llengua no n'hi ha masses exemplars avui dia, no?
És veritat, i em pregunto per què deu ser això, perquè jo trobo que les novel·les d'aventures són les millors novel·les que hi ha, a condició que siguin ben escrites, a condició que més enllà de les peripècies hi hagi alguna cosa també per entendre, per explicar, per obviar. Però sí que avui en català es fa molta introspecció, autoficció, descripció de la vida pròpia, aquestes coses, que estan molt bé, però em sembla que és una mica incomplet un panorama literari. Així, no, evidentment que sí que n'hi ha, però no són tants com ho eren potser fa alguns anys. I a mi em sap una mica de greu, però en fi, jo escric el que tinc ganes d'escriure, no em plantejo quin gènere faig. Si tinc ganes d'escriure una història, l'escric, i després, mentre l'escric, estic veient que tinc ganes que passin aventures, o tinc ganes que hi hagi de tant en tant una mica d'introspecció, o alguna mica de reflexió sobre algun tema. I en definitiva, bé, faig com tothom, faig el que puc.
Escolta, d'on et va venir la inspiració? Perquè, clar, situar una novel·la al segle I després de Crist i que no tingui aquest component que a mi de vegades em tira enrere, que és el vessant històric, no? Allò com sí. que es coneix aquell gènere de novel·la històrica, i més enllà doncs, d'estar ben ambientada i d'explicar algunes qüestions que clarament doncs, es veuen doncs, que tu doncs, has fet una recerca doncs, per documentar-te, no és una novel·la històrica, diríem, normal, al contrari, és el que tu dius, no? És una novel·la, una novel·la també doncs, d'una descripció d'uns personatges que estan en una situació límit i que en fi, han de fer un viatge i tu, a mesura que vas llegint, doncs, vols que a Junil li surti bé aquest viatge, en fi, t'identifiques en aquest cas amb ella, no? Que és un... En fi...
Bé, la identificació és bastant inevitable, però a vegades, a més, és agradable. En aquest cas, per mi va ser bastant agradable acompanyar Junil en aquest viatge, que és veritat que no és en un context de novel·la històrica, no és una novel·la històrica, hi ha un context històric, això sí, i efectivament m'he documentat, però també he imaginat i he inventat. Jo, el que m'agrada fer, de fet, a la vida, si em puc fer un balanç, és inventar, imaginar. És el que em fa que m'ho passi bé, però no segons el meu criteri exclusiu o el meu goig exclusiu, sinó que sigui versemblant, que sigui creïble, i per tant construir històries en què hi hagi una part fictícia tan important com sigui possible, però que el lector s'ho pugui creure que és veritat. I llavors sí que en aquesta novel·la hi ha algunes coses que són reals, del món de les biblioteques o de les llibreries del primer segle, per exemple, és bastant real, però no tot. I després hi ha moltes coses que són completament inventades, que és així que m'ho passo més bé. I entenc també que a vegades és així que el lector s'ho passa més bé.
Molt bé, en fi, en qualsevol cas, et seré honest, aquest cap de setmana que m'he llegit la novel·la, perquè la vaig regalar i una de les persones que li vaig regalar, que després me l'havia deixat llegir, doncs me l'ha deixat. En qualsevol cas, jo vaig fer, i es veu que no he sigut l'únic, perquè vaig posar Nyala al cercador Google i de seguida em va sortir Imperi Romà. No? O sigui que hi ha molta gent que ha buscat doncs, aquest nom a Google per després veure que dius, ostres, està parlant de prop de Darfur, del Sudan, no? I dius, ui, em sembla que no està allà. És un dels invents, Nyala, no?
Sí, sí, Nyala és un lloc fictici, és un poblat gros, diria, d'un lloc indeterminat dels marges de l'imperi, que no sabem bé on és, i és un nom que em vaig inventar. No vaig pensar verificar si ja existia, i efectivament al Sudan hi ha un poble que es diu així, per tant ha creat una mica de confusió a vegades amb gent que diu, però això és a Àfrica, i no hi ha cap possibilitat que això sigui a Àfrica,
no, no.
Molt diferent, però sí que és un poble que no existeix, que no vol dir que no sigui versemblant, en tot cas espero que sigui versemblant, però efectivament hi ha gent que ha provat de reconstituir el viatge de Junil a través d'Europa amb Google Maps i no se n'ha sortit perquè efectivament quan comences des d'un lloc que no existeix és molt difícil de reconstituir un itinerari.
A mi m'agrada molt aquesta diversitat doncs, de personatges, que aquesta estranya conjunció, aquest extravagant grup, no? que marxa d'una civilització a priori per entrar doncs, a la barbaria, no? I veu doncs, en fi, doncs, que la civilització és diferent, i buscant també doncs, la terra de sense esclaus, no? I buscant a Ovidi molts ingredients perquè la gent pugui seguir el fil de la novel·la i estigui interessat doncs, obrir el llibre i anar a dormir o quan sigui doncs, i seguir llegint. Tot això tu ja ho tenies, diríem, decidit que seria així quan abans d'escriure, o et va sortint la història, a mesura que escrius?
Una mica les dues coses. Jo quan escric sempre tinc una idea bastant clara del que vull fer, però mai em surt ben bé així, perquè mentre escric em venen idees diferents, el fet d'escriure és com endinsar-se en un món, i llavors quan t'endinses en aquest món veus camins que no havies vist quan encara eres a fora pensant. Llavors una part sí que ja la tenia bastant clara, però després hi ha coses que han anat venint i que he vist que podia integrar. Per escriure aquesta novel·la he seguit un mètode una mica curiós que no havia fet mai ben bé, és provar de posar-me realment a l'alçada dels personatges, de ser com si jo caminés amb ells, l'últim de tots, i que anés descrivint el que troben a mesura que el troben. És a dir, ells entren en un lloc diferent i no saben què trobaran. Doncs intentava fer com si jo tampoc no sabés què trobaria. O quan troben una persona o un grup de persones, no saben qui són, si n'han de tenir por o no. Llavors jo provava de fer també, com si no sabés si n'havien de tenir por o no, i anés a poc descobrint qui eren aquests altres personatges. Això a mi m'ha ajudat molt per entendre aquesta colla que camina al voltant de Junil, per tenir més empatia amb ells, perquè em sentia una mica com un més amb ells, i veig que també ha ajudat bastant alguns lectors a sentir aquesta empatia també. Suposo que es deu notar que la novel·la està escrita realment des del punt de vista dels personatges, tot i que sóc jo que parlo, no són ells, però és com si fos rere seu, acompanyant-los com un amic invisible, una mica.
No, sí, aquest diríem narrador una miqueta omniscient, no? Aquest narrador, doncs, que posa veu als pensaments de tots ells, no?
Sí, sí, de fet, més que un narrador, aquí directament sóc jo, que parlo.
D'acord.
Has pogut ser jo com a... He matat una mica la figura del narrador, que és una figura una mica artificial que han creat els estudiosos de literatura per posar el personatge que hi ha entre l'autor i els personatges, o hi ha algú que explica la història que no és ben bé l'autor. En aquest cas sí que sóc jo que explico, però això per mi era molt voluntari, era per provar de connectar la novel·la a la literatura oral. Quan algú explica un conte, una rondalla, sempre hi posa les seves paraules i els seus silencis, però també de tant en tant es pot interrompre per dir: ah, us en recordeu del que us he dit més aviat? O, ai, això no us ho dic ara, en parlaré més tard, per exemple. Doncs, en aquesta novel·la, alguna vegada, no gaire sovint, però alguna vegada ho faig, això. Dic, això, mireu, potser no cal parlar ara, ho veurem més tard. I a mi em va ajudar a veure que tot plegat era un món coherent, un món que jo havia inventat, evidentment, però un món en què jo era un altre entre els personatges.
Escolta, algun editor o algun llibreter t'ha dit si han augmentat les vendes d'Ovidi després d'aquesta novel·la?
Ha augmentat? No ho sé, però sí que hi ha bastants lectors que m'han dit que han provat o s'han posat a llegir Ovidi després o durant la lectura d'aquesta novel·la. I això a mi m'omple de goig, perquè sempre és una bona ocasió, que és molt bonic pensar que gràcies a una novel·la meva algú ha provat d'entrar en un món d'un autor de fa 2.000 anys. Jo estic molt agraït, espero que Ovidi també m'ho estigui agraït una mica.
Pensaves, quan l'escrivies, que aquest artefacte, no sé, tu ja eres molt reconegut per diverses obres, com El dia de l'ós, les cròniques del Déu Coix, també Jo sóc aquell que va matar Franco, altres, no? Però pensaves que tindria l'èxit que ha tingut?
No, no, en cap cas. Això no... Bé, primer, jo em costa molt pensar en termes d'èxit, quan escric i provo de no pensar en el que passarà després, però sí que tu des d'un moment hi trobes, i sí que m'ha sorprès molt de veure com hi ha molts lectors que es fan seva aquesta història, que es fan seva Junil, com si fos una amiga seva ja d'entrada, i això és molt agraït. És una novel·la que amb la qual em passa una cosa que passa molt poc sovint en la vida d'un escriptor, és que veig que m'està superant. És a dir, que Junil és més important que jo, per molts lectors, ja. I això trobo que és molt bonic. Crec que és el millor destí que pugui voler un novel·lista per una de les seves novel·les, és que la gent pensi que la novel·la és més important que un novel·lista.
Bé, en aquest sentit, d'alguna manera, els creadors, els músics, doncs, de cançons populars, em refereixo, doncs, a pop rock, és el que diuen, no?, que volen ser recordats per una cançó, i que la cançó final se la fa, doncs, el propi públic. Això costa més, de vegades, en una obra literària, i tu ho estàs veient.
Sí, bé, clar, costa més perquè és una estructura molt diferent, són moltes hores o en tot cas algunes hores de lectura. Una cançó en 3 minuts ja pots penetrar al cap d'algú, en la memòria d'algú, i que s'hi quedi per sempre. Una cançó és una eina d'una eficàcia que pot ser terrorífica. Una novel·la és un procés molt més lent, molt més gradual, però sí que veig que amb aquesta novel·la em passa. I estic molt, molt feliç d'això. I és per això també que em moc molt, que fa 14 mesos, ara aviat farà 14 mesos que em moc per presentar a Junil, perquè quan veig com la gent l'acull, gent que l'ha llegit o gent que no l'ha llegit, i com hi ha un grau d'acceptació, d'empatia amb la novel·la i sobretot amb Junil, amb el personatge de Junil i els seus companys, que és un grau important d'empatia, doncs a mi em dóna ganes de continuar el periple. És per això que vaig a Formentera i he d'anar també, a Eivissa hi he d'anar també, perquè no pot ser que deixi de banda. Després la gent, eivissencs i formentera, faran el que voldran, vindran o no, això.
Has
Això
estat
no puc.
mai aquí a les Pitiüses o no?
No, mai, serà la primera vegada. A més, estic molt content, que Junil, a més, m'ofereixi aquesta possibilitat. Estic molt, molt content.
Molt
No m'hi
bé.
quedaré gaire temps, no podré veure gran cosa, això em sap greu, però, en fi, venir per mi és important.
Molt bé, en aquest cas, una època molt agradable de venir a l'inici de la tardor, amb menys gent, ha canviat el temps, o sigui,
Oh,
tens sort en aquest
l'única
cas.
cosa que, el que em fa por una mica és això del vaixell, perquè jo no sóc de mar, gens ni mica,
No.
tot i que visc no gaire del mar, però jo, això, i llavors aquest tram de vaixell em fa una mica de cosa, però
Va,
és una cosa
mira, el
que
consell que et donem és que et posis darrere de tot de la barca, al centre i que el més baix possible. I ja està. I si veus que t'has de marejar, perquè realment doncs, de vegades belluga una mica, de remena una mica, doncs tu com es diu això, que la pastilla, una biodramina i avall, perquè si no ja estàs avesat, doncs sí que pots tenir una mala estona, tot i que ara no sigui època de temporals ni de tràngol. D'acord?
No, d'acord, ho tindré en compte. Moltes gràcies.
Escolta, Joan Lluís, Lluís, demà podreu xerrar amb ell, demà el podreu escoltar a partir de les 7:30 a la Biblioteca Marià Vian Gómez d'aquí Sant Francesc, presentant aquest autèntic, diríem, petardo de ventes, aquesta novel·la Junil a les Terres dels Bàrbars, editat per a Club Editor. I res, també el podeu escoltar, i així i fem una recomanació aquí, el podcast Ciutat Maragda, com que és un podcast que hi ha moltes, en aquest cas, diríem, edicions penjades, per exemple,
Sí.
Spotify o a les xarxes, doncs, bé, doncs el podeu escoltar. Ara, últimament, crec que no t'he escoltat darrerament, com a fent aquell comentari.
Sí.
Fent aquell comentari dels últims 10 minuts que comentes algun llibre. Recordo, per exemple, un cop que comentaves a Jean Genet, que em va agradar molt el que explicaves, però últimament t'escolto menys.
Sí, fa uns quants mesos que hem fet un parèntesi en la meva participació, però com que és un podcast, és veritat que es pot escoltar. Tot és disponible, que és una gran meravella, això.
Sí, aquest programa Ciutat Maragda us el recomanem molt. Busqueu-lo dedicat a la literatura. Gràcies, Joan Lluís, i res, ens veiem demà.
I tant, moltes gràcies a
A
vosaltres.
tu, bon viatge.
Adéu, adéu.